Tota l'actualitat del dia al Cafè de la Ràdio amb Mireia Sanz.
L'Institut de Salut Global de Barcelona, l'IS Global, ha presentat un estudi que posa de manifest els efectes nocius de la contaminació en el desenvolupament dels infants. Ho fa a través de l'anàlisi de la realitat de 7 ciutats europees, entre les quals hi figura Sabadell, i de 5.500 nens. Unes dades que detecten que l'entorn construït, els espais verds i la contaminació atmosfèrica poden afectar en el desenvolupament motor i de llenguatge dels infants. Mònica Guixens, coordinadora de l'estudi i directora del projecte IMMA. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia, gràcies per invitar-me.
Mònica, d'on surt la idea de fer aquest estudi?
Una de les primeres idees és que ja fa uns quants anys que estem intentant veure si la contaminació de l'aire pot afectar el desenvolupament dels nens, sobretot el desenvolupament del cervell. Ja hem estat fent altres estudis en els últims, 6, 7, 8 anys. I llavors va sortir l'oportunitat que es van recollir aquestes dades a Europa en 4 diferents cohorts, que a Anglaterra, a França, a Grècia i aquí a Espanya, concretament una de les regions en què vam recollir les dades de Sabadell, i en el que teníem informació per poder veure si contrastava amb el que havíem trobat fins ara. I a més, en aquest estudi també s'havien recollit altres indicadors, perquè una cosa pot ser que la contaminació de l'aire pot afectar el desenvolupament dels nens, però també volem veure el context urbà en els que viuen, altres factors que també poden influenciar, com per exemple en viure en zones on hi hagi més espais verds, o si la densitat de població és més gran, o altres característiques que potser podrien explicar aquests factors de contaminació de l'aire. I així ens... Així va ser els motius que van motivar aquest estudi.
En concret, a Sabadell, quins són els elements que s'han analitzat?
A Sabadell hem analitzat, a part de la contaminació de l'aire, també altres factors urbans, com la densitat de la població. O sigui, agafem, nosaltres tenim dels nostres estudiants, dels nostres participants de l'estudi, tenim on viuen exactament, llavors podem veure quines són les característiques del seu entorn urbà més proper, els 100 metres o els 300 metres al voltant de la casa. Una mica, això, quanta densitat de població hi ha, quanta densitat de construcció hi ha, quants espais verds hi ha, quanta connectivitat hi ha en sentit de quantes parades d'autobús, si poden caminar, si l'àrea és propícia per caminar o no, perquè tot això pot fer que pot propiciar o no uns certs estils de vida, que això pot ser que poden estar relacionats amb després amb el nostre desenvolupament. Llavors, totes aquestes variables són les que es van recollir a Sabadell.
Uh-huh. Per tant, heu intentat analitzar també criatures o perfils que estiguin repartits arreu de la ciutat, perquè clar, entenc que Sabadell, vaja, com totes les ciutats del món, hi ha entorns molt diferenciats, no? Segurament si vius al costat d'un gran parc verd com el Parc Catalunya, tens un entorn determinat que no pas si vius al mig del centre on hi ha molts menys espais verds, no? Per exemple, heu intentat que fossin perfils diferents?
Sí. Tenim participants distribuïts per tota la ciutat, perquè això va ser un estudi que es va començar el 2004, en el que en aquell moment ens van demanar totes les dones embarassades a participar en aquest estudi. O sigui, això els portem seguint des de que les dones es van quedar embarassades i venien a la primera visita per fer la ecografia, la primera visita del primer trimestre, i se les invitava a participar en aquest estudi. Els hem anat seguint, i ara, en això que ara aquests nens i nenes tenen de 14 a 16 anys que els estem fent aquesta visita, perquè els hem anat seguint tot aquest temps. Aquests resultats d'aquest estudi concretament va ser quan els van mesurar el seu desenvolupament cognitiu i motor quan tenien 4 o 5 anys. O sigui, són dades ja recollides, però això ho estem seguint, i en aquell moment, tant en el moment de reclutament com ara, com tu dius, ens interessa tenir gent distribuïda per tota la ciutat, perquè justament per poder tenir contrast de diferents entorns urbans.
Per tant, aquesta visió global, no, per dir-ho d'alguna manera, també de la ciutat. Per tant, teniu aquest ventall, no, de tots aquests anys de seguiment, i a partir d'aquí, quina incidència hi té la contaminació atmosfèrica? Què és el que us diuen les dades?
Jo, sobretot, he estat estudiant desenvolupament del cervell, o sigui, habilitats verbals, habilitats motores i també problemes del comportament, com trets de l'espectre autista o TDAH, etc. I en el meu camp, el que estem trobant més constantment és, sobretot, aquesta relació amb habilitats verbals i motores, la part més cognitiva del cervell, que això és molt útil per la vida diària. Quan aquests nens es facin grans, és molt important que tinguin un desenvolupament òptim. No hem trobat tant en aquests altres trastorns que t'he comentat, com de l'espectre del trastorn autista, o el TDAH, o altres trastorns més del comportament. Això no estem trobant amb tants resultats, però sí més en la part més cognitiva o motora del desenvolupament d'aquests nens.
Clar, aquest neurodesenvolupament de les criatures, no?, que al final deies tu és molt important, bueno, és essencial en el seu dia a dia, no? Caminar amb normalitat, exacte, parlar amb normalitat. I en aquest sentit, què heu detectat? És a dir, hi ha realment una incidència important de les habilitats verbals i motores?
Això passa tant en aquest estudi com en els altres, que, per exemple, si trobem, per entendre-ho, si ho traslladéssim com el coeficient d'intel·ligència, com la majoria de gent, bueno, doncs coneix, que més o menys tenim com una mitjana de 100 punts, o així, no sé si, bueno, la gent normalment fa aquests testos, o és una cosa que es parla, doncs no trobem, o sigui, trobem un efecte, doncs, per exemple, un o dos punts que es redueix, que dius, home, doncs de 100, doncs un o dos punts pot semblar poc, però clar, com tu dius, això són unes habilitats que són molt importants per la nostra vida, tant en els nens i nenes, en el seu desenvolupament fins a l'adolescència i després a l'edat adulta. Vull dir que a ningú li agradaria perdre dos punts. Vull dir, ho dic així perquè tampoc és molt difícil explicar què signifiquen dos punts, però bueno, és ja sempre anar una mica més enrere del que seria el teu desenvolupament òptim. Llavors, clar, si tota la població de més baixés dos punts, això sí que seria un gran impacte, que és el que veiem, que a major contaminació de l'aire, doncs tothom baixaria amb dos punts. Llavors, això sí que pot ser un impacte molt important, doncs, per una ciutat, per tota la població que s'està desenvolupant en aquell moment. Llavors, no és com una cosa, o sigui, que no sé com dir-ho, però que té un impacte de que el nen pues, tindrà un retras mental molt agut. No, o sigui, no seria com un retras molt important de que és clínic i el nen no pot fer res, però clar, no té un desenvolupament òptim. I això a la llarga es veu pues, quan són adolescents, quan a l'edat adulta, que ja sempre tenen empitjorament, diguéssim, o sigui, no estan desenvolupant-se com ells, el seu potencial permetria, diguéssim.
I això passa, en criatures que estan en un entorn molt contaminat o en un entorn, ho dic perquè, clar, podem pensar, no, clar, perquè aquesta criatura està en un entorn molt contaminat, però, per exemple, la ciutat de Sabadell, en global, amb la situació global de la ciutat, és aquesta la tendència o hi ha zones que més, zones que menys?
És a nivell global, perquè és, a més contaminació, tens un pitjor desenvolupament. Això vol dir que a qualsevol nivell, o sigui, en els nivells normals que tenim avui en dia a la ciutat, com a Sabadell, això s'observa. Aquesta és la pregunta, aquesta és la resposta. Sí, sí, no cal estar a nivells com a Àsia o a països de Xina que tenen uns nivells 3-4 vegades més alts que nosaltres. En els nivells que nosaltres estem vivint a les nostres ciutats, d'aquí a Catalunya, observem aquests efectes. O sigui que és important intentar reduir els nivells que tenim avui en dia a les ciutats.
I això també afecta la psicomotricitat, el desenvolupament motor?
Sí, sí, sí. I això és una de les troballes una mica més consistents que anem trobant en altres estudis, també. Aquest empitjorament o aquest no desenvolupament òptim de les habilitats psicomotors.
En aquest cas entenc que és molt menys quantificable, no?, del que parlàvem del coeficient intel·lectual, no?, que és un tipus de test que es fa més sovint. Clar, entenc que amb la psicomotricitat o la motricitat és més difícil estipular com uns barems tan clars, no?
Sí, en els nens és, els nens i nenes, en els tests que nosaltres fem és molt fàcil perquè sabem molt clar pues, què han d'haver assolit als 4 anys, què han d'haver assolit als 5 anys, què han d'haver assolit als 6 anys, això és el que els hi medim. El que em costa més seria dir-te això que es veurà a l'edat adulta. No? Uh-huh. L'únic que estan, després en el cervell està tot molt lligat. Eh? Vull dir que no tenir aquesta àrea tan desenvolupada també pot empitjorar el funcionament d'altres, perquè el cervell està tot molt connectat. Així que tampoc, jo crec que molt òptim no pot ser. Vull dir que segur que a la llarga aquestes persones que tenen aquest pitjor desenvolupament motor també es veuran afectades altres habilitats, perquè va molt tot molt connectat.
I a tot això, de quina manera hi afecten els espais verds? És a dir, són elements reguladors, en certa manera?
Sí, el que nosaltres hem vist en aquest estudi, igual que en altres estudis, és que viure en zones on hi ha una major espais verds al voltant de la casa, diguéssim, o de la residència, millora les habilitats. O sigui, aquests nens després tenen millors habilitats verbals i això també s'ha vist en altres estudis. Una de les vies que hem vist nosaltres és que llavors hi ha menys contaminació de l'aire en aquests ambients. Llavors va com lligat. Clar. També hi ha altres, nosaltres no ho hem mirat en aquest estudi, però hi ha altres explicacions possibles perquè els efectes d'aquests protectors, diguéssim, dels espais verds. Però en el nostre estudi hem vist aquest lligam entre més espais verds i menys contaminació.
I heu analitzat l'ús d'aquests espais verds? És a dir, m'ho invento, si tu tens un pati un pati de dimensions estàndards en una casa, que ja, per tant, vol dir que tens un nivell socioeconòmic determinat, i en aquest pati doncs, hi tens uns arbres i la criatura hi passa moltes hores, això compta com, per exemple, estar en un parc gran amb molta dimensió també d'arbres amb molt espai verd?
Clar, una de les limitacions que tenim en aquest estudi, perquè al principi no es va dissenyar per això, encara que els últims anys sí que ho estem preguntant, és l'ús que es fa d'aquests espais, perquè pots dir, tinc molt d'espais al voltant, però és que ni surto de casa, depèn de l'estil de vida que tinguis. Uh-huh. O no en tinc gens i cada dia me'n vaig a un parc que està a 5 quilòmetres a córrer. Clar, això és una de les informacions que ens falta. I ara, en aquests últims anys, com que això és una línia de recerca que s'ha anat creixent el seu interès en els últims anys, ara en els últims ja ho tenim recollit a Sabadell i ara això ja ho podrem mesurar bé. Però en aquest cas, que nosaltres teníem informació de les dones quan estaven embarassades el 2004-2006, aquesta informació per llavors no la teníem recollida. Però sí, això és un... Exacte, vull dir que el que has posat és la següent pregunta. Es fa servir o no es fa servir? O per què tenir espai al voltant pot ser beneficiós? Normalment es deia que si en tens, sempre ajudes a que la gent l'utilitzi o que sigui més propens a utilitzar-lo. I com que també deies, la gent d'un nivell socioeconòmic potser també té l'oportunitat de viure en espais, en residències al voltant, sigui més verd, encara que això depèn molt dels llocs i de les ciutats, perquè hi ha llocs que es viuen zones on el nivell socioeconòmic no està tan lligat a tenir espais verds. Uh-huh. Sí que depèn una mica.
I a partir d'aquí, quines altres característiques urbanes poden tenir influència? N'heu estudiat d'altres?
Aquí hem estudiat una mica característiques urbanes en general, doncs la densitat de construcció, que vol dir també està relacionat amb tenir menys espais verds o densitat. I l'únic que hem trobat alguna cosa, però és tan inicial, és la primera vegada que es mira això en desenvolupament del cervell dels nens, que tampoc ens costa una mica acabar-ho d'interpretar, perquè sí que ens surt que sí que trobem que més densitat està associat a una pitjor habilitat verbal, però tampoc no et sabria... Entenc que això, que potser és com s'usa, com si tens menys serveis o més és més dens, pues passes més temps a fora, hi ha menys espais verds, que potser està com lligat tant amb els espais verds, però tampoc no et sé contestar contundentment perquè és la primera vegada que estudiem això, i jo crec que es necessita intentar replicar i intentar entendre millor què és el que passa amb aquests altres factors.
Amb els resultats d'aquest estudi a la mà, com teniu ara mateix, s'hauria de canviar la planificació urbana de les ciutats, com s'estan organitzant o com estan, de fet, organitzades ja les ciutats?
Jo crec que no sóc experta en planificació urbana, però la idea és que si després de tenir aquestes troballes, una de les coses principals és s'han de baixar la s'ha de disminuir la contaminació que tenim de l'aire, i això implica reduir tràfic i això implica canviar una mica la planificació urbana, que tenir més espais verds, que la gent pugui caminar, fer servir més el transport públic, potenciar tot això, pues poder caminar als llocs, poder anar amb transport públic perquè es facin servir menys el transport privat, o sigui, els cotxes, per intentar, sí, segons els resultats d'aquest estudi i altres, pues tenir més, pues que el teu entorn urbà ajudi, faciliti el desenvolupament del cervell dels nostres nens i nenes.
Per tant, sí que s'ha de fer aquest canvi de concepció, no? Que, diguéssim, en aquest cas és feina dels representants polítics, no? Que són els que al final tenen la potestat de fer aquests canvis de ciutat. Suposo que sobretot de cara a guanyar aquests espais verds i de cara a nous barris, a noves construccions que es puguin fer, tenint en compte la importància, no? Que té, doncs, tenir aquests espais verds a prop de tots els edificis.
Exacte. Sí. Intentar fer tots aquests canvis, però sobretot també una cosa que va passant en altres ciutats, però, no sé concretament a Sabadell, però jo diria que en altres ciutats que s'intenta fer el canvi, llavors el que passa és que s'intenta reestructurar un barri, i llavors bellugues la gent que vivia allà perquè potser puges els preus dels pisos, perquè clar, tens més espais verds, més facilitats al voltant, i això crec que s'ha d'intentar prevenir, perquè no volem desigualtats a la ciutat tampoc. O sigui que això s'ha de tenir en compte també, no només els factors ambientals, sinó també intentar donar les mateixes oportunitats a tota la població que viu a la nostra ciutat. O sigui, això és el que jo crec que s'hauria de tenir en compte, tots aquests factors. I sí, jo crec que això és un canvi polític i de planificació urbana molt important.
La visió que hi ha que l'urbanisme també s'agrega, no? Que és un debat que sempre és latent quan parlem del cas de l'escolarització. Mònica, per acabar, una pregunta que et volia fer. Per tant, estic entenent que aquestes dades o aquest efecte de contaminació es basa entre 2004 i 2009, no? Perquè deies fins que tinguessin 4 o 5 anys. La situació ara és pitjor pel que fa a la contaminació a les ciutats de la que era el 2009?
La contaminació de les ciutats ha anat baixant, sobretot intentant seguir les regulacions, però encara els estudis que estem fent més recents, jo crec que encara s'ha de treballar per anar baixant els nivells encara més. Hi ha altres estudis, no és en aquest concretament, en què estudiaven que a nivells baixos es veuen efectes en la salut. N'hi ha un publicat molt important ara en mortalitat a tota Europa i als Estats Units, on els nivells en zones on els nivells encara són més baixos que els que tenim en aquest estudi, per exemple, que són els actuals, diguéssim, es veuen efectes. O sigui, jo crec que això s'ha de seguir lluitant per intentar reduir al màxim l'exposició que tenen les nostres nens i nenes a la contaminació i intentar reduir-lo al mínim possible.
Mònica Guixens, coordinadora de l'estudi i directora del projecte IMMA, moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Molt bé, moltes gràcies per invitar-me.
Que vagi molt bé.
Gràcies, adeu.
El Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.